L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra ens dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Semuta. Avui dimecres, dia 9 de febrer, destacarem... L'assecament anticipat dels arrossars a l'Hemidelta Esquerre ha permès eliminar un 60% dels exemplars del caragol Puma. Els punts d'urbanisme protagonitzen la darrera sessió plenària a Deltebre. Alcanar rep més de 89.000 euros de subvenció per dinamitzar el desenvolupament local i la inserció laboral. L'Ajuntament d'Amposta posa en funcionament l'aula activa. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'avançament del període d'assecament dels arrossars ha permès eliminar un 60% dels exemplars de caragol poma dels camps de l'Hemidelta Esquerra de l'Ebre, segons han constatat els tècnics del Departament d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural que controlen l'evolució de la plaga. L'èxit de la mesura és clau per a evitar una explosió de la plaga a partir de la primavera que afecti a la pròxima collita. Així es va posar de manifest durant la jornada tècnica de l'arròs a Deltebre, on els responsables de l'estudi sobre els raigs penats i la plaga del barrinador van xifrar en una caixa per hectàrea la distribució òptima que permetria controlar les papallones sense necessitat de tractaments. El biòleg de l'IRTA, expert en la lluita contra el cargol puma, Miguel Ángel López, va subratllar la importància d'anticipar l'assecament dels arrossars com a principal mesura per reduir i controlar possibles explosions demogràfiques a partir de la primavera. Més important i tot que les baixes temperatures i les glaçades, atès que el caragol resisteix força enterrat durant els mesos més freds, especialment sota el fang i l'aigua dels desguassos. De fet, segons López, la reducció en un 60% fa referència a les 40 hectàrees d'arrossars afectades prop del terme de l'Aldea, origen de la plaga fa unes setmanes just abans de la recent onada de baixes temperatures i glaçades. Escoltem el tècnic i expert del control de la plaga del caragol puma, Miguel Ángel López.
L'eixut sabem que va bé perquè incrementa molt la mortalitat dels caragols. Abans d'aquest període ara d'una mica més calor, sabem que la mortalitat ha estat propera al 60% dels caragols que hi ha als camps. També sabem que, tot i així, per molt alta que sigui la mortalitat, sempre hi ha supervivència al final de l'hivern. Llavors el que intentem amb aquesta mesura és guanyar temps, que hi hagi menys caragols, però i sobretot evitar que hi hagi una explosió demogràfica en la propera collita.
Amb aquesta dada a la mà, però, les primeres impressions de cara a la campanya de l'arròs que comença a partir de la primavera són més optimistes. Per tot plegat, López va remarcar ahir dimarts al migdia la necessitat d'iniciar l'aplicació de mesures per evitar que els caragols puguin entrar a les diferents parcel·les mitjançant barreres als desguassos, tubs a les arquetes o reformant aquestes arquetes. El departament i el ministeri, segons va avançar fa uns dies l'Agència Catalana de Notícies, continuen negociant la dotació de recursos econòmics per fer efectives aquestes actuacions sobre el terreny. La setena jornada tècnica sobre l'arròs, que va tenir lloc ahir al matí a les instal·lacions d'arrossaires del Delta de l'Ebre, va servir també per presentar les conclusions de l'estudi elaborat durant 3 anys sobre l'acció dels raigs penats a la zona com a depredadors naturals de les papallones del barrinador, una plaga que assota els arrossars. Elaborat pels experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i tècnics de l'Agrupació de Defensa del Vegetal de l'Arròs, l'estudi conclou que és possible controlar la població de papallones del barrinador amb la presència de colònies de ratpenats autòctones que, a més, evitarien la necessitat d'acudir als tractaments fitosanitaris convencionals als pagesos. L'escoltem.
Han aconseguit passar del llindar que la gent de l'ADB consideren que és necessari tractar. Per què? Perquè fent costos de lo que costa tractar i lo que perds en producció d'arròs, no cal tractar. Per tant, sembla que l'òptim sí que hi arribem. Per tant, avui hem arribat a l'òptim. No s'ha hagut de tractar en els anys en què hi ha hagut aquests 4.500 ratpenats en caixes. Cal veure, estic d'acord que cal veure amb l'extensió del Delta de l'Ebre, si recuperéssim la població, si aquestes caixes anessin bé, si arribaríem al llindar suficient com perquè no s'hagués de tractar. És de suposar que a tot arreu no, perquè estem parlant de moviments naturals. Però jo insisteixo, estem parlant de no reintroduir cap espècie de ratpenat, que a vegades una de les coses que ens havien dit és que portem espècie, no portem cap espècie forània, és una espècie autòctona que l'estem recuperant, que ens ho indiquen les directives hàbitats de la Unió Europea, i a més afavorim l'agricultura ecològica, que també ens indica la directiva hàbitats que s'ha de tirar endavant.
D'acord amb els resultats de l'estudi i les proves genètiques efectuades, els ratpenats de l'illa de Buda podien arribar a ingerir més de 120 papallones de barrinador cada nit.
Serveis informatius de Mute.
Els punts d'urbanisme protagonitzen la darrera sessió plenària a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
El passat dijous, l'Ajuntament de Deltebre va celebrar sessió ordinària de ple municipal amb un total de 15 punts a l'ordre del dia. D'aquests destaquen les modificacions de normes subsidiàries del municipi, així com la cessió d'uns terrenys a favor de l'Ajuntament destinats a viabilitat al carrer Sant Miquel. El plenari també va aprovar, amb la unanimitat de tots els grups, un nou conveni de cessió d'ús de la Cambra Agrària a favor de l'associació La Ribera de la Cava. Gervas Iaspa, alcalde de Deltebre.
S'han modificat uns estatuts que estaven obsolets, s'ha modificat un conveni que també estava obsolet i que s'ha pogut derogar en qualsevol moment i l'Ajuntament prendre part i prendre possessió de l'edificació perquè no es complia res del que estava estipulat. Òbviament l'Ajuntament, respecte a la voluntat del poble i de la gent i de la societat de la Ribera de la Cava, ha modificat aquestes ordenances i ha modificat, per tant, els estatuts i han fet un nou, diguéssim, un nou acord amb ells, amb el que podran disfrutar tota la gent del poble durant 50 anys d'aquestes instal·lacions i d'aquelles associacions que tinguin algun caire cultural, esportiu, recreatiu i sense ànim de lucre, no? Bueno, de moment ja són a propostes de urbanístiques que tenen una proposta estel·lar, que és l'aprovació per primera vegada ja de l'aprovació provisional de lo que són la zona 1 i 4 de Riumar. Això ja tira endavant. Definitivament, en aquest moment podem dir que tant la zona 3 de Riumar, que és la zona que s'ha de fer el port esportiu, com la zona 1 i 4, que és el càmping vell, després de 7 o 7 anys d'aprovació, tiren endavant de manera definitiva. Tiren endavant en un gran esforç, en un gran sacrifici per part de molta gent, de tocar moltes portes, de treballar moltíssim, en gran quantitat de tècnics, gran quantitat de personal polític que s'ha involucrat en aquest tema i que farà que Deltebre, a partir d'any que ve, pugui començar a urbanitzar unes instal·lacions que aniran al voltant de les 2.000 vivendes a Riu Mar, noves, al voltant també de dos apart-hotels, un hotel, uns 3.500 metres de locals comercials i un port esportiu de 400 amarres. Això és la riquesa de futur del municipi, per començar per aquí, i és una riquesa que estem dispostos a apostar per ella i que, a més, el municipi del Tebre necessita. Jo crec que és molt de felicitat a tots que l'esforç d'aquest govern durant aquests 3 anys i mig que anem, diguéssim, treballant en aquest tema està donant a final de legislatura i el seu fruit i de veritat que estem molt contents que això sigui així.
El punt més discutit al ple fou la modificació de l'ordenança fiscal número 8, la taxa de recollida d'escombraries.
Alcanar rep més de 89.000 euros de subvenció per dinamitzar el desenvolupament local i la inserció laboral. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de subvencions i és que el nostre municipi, el nostre ajuntament, rebrà un total de gairebé 90.000 euros, concretament 89.364 euros de subvencions per dinamitzar el desenvolupament local i la inserció laboral. Concretament, a través del Pacte Territorial per l'Ocupació, el Pacte de Santes Creus, diferents subvencions per a aquest desenvolupament local i per tal també de fomentar la inserció laboral s'han rebut al nostre municipi unes subvencions per a la realització d'accions dins del marc del projecte Impuls per als anys 2010-2011. Com dèiem, la subvenció s'eleva a gairebé 90.000 euros i són per a àmbits tan diversos com les accions de foment per al desenvolupament local, en este cas per a un estudi de captació d'empreses per instal·lar-se al polígon dels Campets, s'hi destinaran 11.192 euros de subvenció del total de 15.989 que té de pressupost aquesta actuació, una subvenció del 70%. També el 70% serà finançat via subvenció 12.020 euros per a l'estudi de viabilitat de la creació del port de la Martinenca al terme municipal d'Alcanar. En l'àmbit de les accions de suport a les persones trobem també un parell de subvencions. D'una banda, una acció formativa per als joves de baixa qualificació, subvencionada amb 14.927 euros, el 75% del pressupost total, també el 75% del pressupost total del Servei d'Intermediació Laboral de l'Ajuntament d'Alcanar és finançat a través de 36.297 euros. Per últim, hi ha també una partida de 14.927 euros de subvenció, que són el 75% del pressupost total d'una acció de formació per a dones de baixa qualificació, que en este cas es portaria a cap a partir del mes d'abril de 2011. De totes aquestes accions que comentàvem, ja és en marxa des de fa unes setmanes, concretament, a principis de gener començava un curs de formació adreçat als joves menors de 25 anys del municipi amb baixa qualificació. Es tracta d'una acció de formació integrada de suport a les persones destinada a aquells joves que no tenen assolit un nivell mínim de qualificació i que necessiten aquesta formació per accedir al món laboral. La durada del curs és de 445 hores formatives, a través de les quals es pretén capacitar els participants per desenvolupar una professió inclosa dins dels sectors emergents de l'economia, en aquest cas de les noves tecnologies. El curs s'allargarà fins al 31 de març d'enguany. Aquesta acció formativa es desenvolupa a les instal·lacions de l'aula d'informàtica de la Biblioteca Trinitari Fabregat i hi participen un total d'11 alumnes. Les persones beneficiàries d'aquest curs reben formació específica en Excel, Word, Access, disseny de pàgines web, tractament d'imatges i entorn de Windows, així com competències lingüístiques en llengua catalana equivalents al nivell B i formació en tècniques de recerca de feina. A través, com dèiem, del Pacte de Santes Creus, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 14.927 euros, que representa el 75% del cost de la contractació d'un tècnic especialitzat que és qui impartix aquestes classes de formació.
Serveis informatius de Mute.
La difícil situació de moltes persones que es troben a l'atur ha fet que l'Ajuntament d'Amposta hagi posat en funcionament un server per minimitzar aquest efecte i intentar inserir al món laboral les persones desocupades de la localitat, mitjançant tot un seguit d'iniciatives sota el nom Aula Activa. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia la notícia.
Així és, efectivament, davant la difícil situació a l'hora de trobar feina, l'Ajuntament d'Amposta, a través de l'àrea de promoció econòmica, ha tirat endavant una iniciativa que porta per nom Aula Activa. Aquest és un servei d'orientació, assessorament i seguiment en la inserció sociolaboral, amb l'objectiu principal de formar, reciclar i també doncs, posar la millor situació possible a les persones que estan en atur. Així ens ho explicava la responsable de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Amposta, Teresa Retxe.
Això, a part de tots els projectes que anem fent des de l'àrea en temes de formació, hem creat el casal on hi ha una persona, una tècnica, una psicòloga, on donem no solució, però sí la possibilitat de reciclar tota aquesta quantitat de persones aturades que han de tornar en un moment o altre a incorporar-se al món laboral, que és l'aula activa.
Aquesta formació i reciclatge es farà a través de cursos i tallers ocupacionals. El servei, com han pogut escoltar, està ubicat a l'edifici del casal d'Amposta i poden trucar els interessats al 977 70 75 00. L'horari d'atenció serà de dilluns a dijous, de 9 del matí a 2 de la tarda i de 3 de la tarda a les 5, mentre que els divendres serà de 8 del matí a les 15 hores. És una iniciativa que s'ha fet davant l'allau de peticions de llocs de feina que arriben de manera important tant a l'àrea de promoció econòmica com al propi despatx de l'alcalde de la ciutat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les confraries de pescadors faran un front comú per frenar la llei de pesca sostenible que s'està tramitant al Congrés dels Diputats i que, segons el sector pesquer, suposarà la desaparició de les confraries. Representants de les confraries pesqueres de tot l'Estat es van reunir ahir a Madrid per avaluar el projecte de llei que substituirà la llei del 2001 de pesca marítima i amb la qual el Ministeri de Medi Ambient pretén reforçar el principi de sostenibilitat de la pesca, el comerç responsable i la lluita contra la pesca il·legal. La supressió de l'obligatorietat de comercialitzar el peix a través de les llotges és el que ha fet aixecar l'alarma entre les confraries, que temen que si s'arriba a aquest extrem acabaran desapareixent. En aquest sentit, més d'un 70% dels ingressos de totes les confraries catalanes prové de la recaptació a les llotges. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, Josep Molina, reclama que deixin aquesta llei sobre la taula. A més, el sector pesquer adverteix que aquesta liberalització de la venda del peix pot suposar un increment de costos per als pescadors que ara paguen un 5% dels seus beneficis a llotja. Una de les mesures que es plantegen les confraries de pescadors per fer front a la nova legislació és la creació d'una associació de llotges pesqueres. Les confraries catalanes impulsaran una associació de llotges per ajudar-se entre si, manifestava Molina. El projecte de llei de pesca sostenible del Ministeri tampoc satisfà les entitats ecologistes. Per la seva banda, els grups conservacionistes reclamen la creació d'àrees marines reservades perquè la fauna marina pugui reproduir-se sense problemes i trobe llocs adequats on refugiar-se. Els ecologistes també demanen un control més elevat de la pesca esportiva. Primers passos cap al gran parc públic de l'Ametlla de Mar. Ja estan en marxa les actuacions d'arranjament de l'Espai del Bon Repòs, que es convertirà en el gran parc públic del municipi. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta informació.
Des del consistori de l'Ametlla de Mar ja s'està realitzant les actuacions d'arranjament a l'espai ocupat per l'Hotel Bon Repòs, que, recordem, s'acabarà convertint en el gran pulmó de l'Ametlla de Mar, ja que s'hi ubicarà un gran jardí públic que ocuparà el 80% d'aquest espai. Actualment s'està desbrossant i anivellant el terreny, sempre tenint cura de mantenir els arbres centenaris que formen part del patrimoni natural del municipi. Una altra de les accions immediates és l'enderrocament d'algunes instal·lacions perifèriques de l'hotel. Cal tenir en compte que es mantindrà l'edifici central de l'Hotel Bon Repòs, construcció emblemàtica de la Cala, pel seu valor històric i sentimental. Així es va acordar amb la família Pérez Vila, antics propietaris d'aquest espai. Posteriorment, s'iniciarà l'enderrocament dels murs perimetrals de l'espai conegut pels caleros com el Tancat de Vila. Recordem que el passat 2 de febrer, dia de la Mare de Déu de la Candelera, Filip Puig, conseller d'Interior de la Generalitat, i l'alcalde, és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
I d'aquí pocs mesos visualitzareu, veureu com se va convertint en una realitat palpable. Algo serà un abans i un després. A la Candelera 2011, que haurà significat un dels projectes més emblemàtics dels últims darrers anys. A l'estiu hi haurà un parc, a l'estiu tindrem el parc amb totes les condicions.
El parc públic compta amb un ampli suport social, ja que els caleros van poder donar la seva opinió a través d'una consulta popular que va tenir lloc l'estiu del 2009, on van votar diverses propostes per al futur del Bon Repòs. La guanyadora va ser la menys intervencionista. De fet, els caleros van escollir que gran part de l'espai fos jardí i els equipaments escollits van ser una glorieta per a concert, una zona de relax amb gespa, un parc infantil i una zona de bancs i taules de fusta o pedra per a pícnic. Pel que fa als equipaments, una altra de les opcions més votades va ser la construcció d'un aparcament soterrat, una opció que de moment no s'executarà, però que queda al tinter i que es pot recuperar en un futur.
Serveis informatius de Mute.
Amics dels Castells i del nucli antic de Tortosa van traslladar a l'equip redactor del Pla Director de les Muralles de Tortosa una bateria de propostes perquè les tinguin en compte en l'elaboració del document que ha de regir les actuacions de rehabilitació a dur a terme a l'espai emmurallat. Entre elles, destaca la creació d'un circuit turístic que ressegueixi els diferents trams de la muralla i culmini en la construcció d'un centre d'interpretació de la Corona d'Aragó. A banda, l'entitat també demanava l'expropiació del castell de Tenasses, que actualment està a mans privades i en procés de degradació per reformar-lo i destinar-lo a equipaments. El president d'Amics dels Castells i el nucli antic de Tortosa, Jordi Jordan, explicava la petició de l'entitat perquè l'administració expropiï el castell de Tenasses. L'escoltem.
El primer àmbit és el castell de Tenasses, que està en mans privades, i després d'anys de promeses de que el compren, està clar que no el compra l'Ajuntament, i demanem que s'iniciï l'expropiació, perquè pel que fa a la llei de patrimoni, un monument declarat d'interès nacional com és este, que està en mal ús perquè s'està no enderrocant, sinó que està malmetent-se, dona permís a les administracions que si els propietaris no el rehabiliten, se pugui expropiar, i demanem que el castell, per tant, expropie i que s'utilitzi com a equipament, com a sol d'equipament.
L'entitat confia que el pla estigui enllestit aquest 2011. Tal com va explicar ahir dimarts el president de l'entitat, Jordi Jordan, les aportacions traslladades als redactors del pla inclouen tres propostes pel que fa als usos de les muralles. En primer lloc, Amics dels Castells aposta per la creació d'un circuit turístic a la zona. La segona proposta d'usos és l'expropiació del castell de Tenaces. Finalment, demanen que el castell d'Orleans esdevingui un centre d'interpretació per a la pau i els drets humans. Jordan es detallava la proposta per fer un circuit turístic que recorri les muralles i culmini en un centre d'interpretació de la Corona d'Aragó. Escoltem.
Apostem per fer un circuit turístic central que aniria des de la muralla del Rastre, pujant pel portal de Tarragona, connectant pel Fortí de Bonete, fins a les avançades de Sant Joan, resseguint la muralla que hi ha pel Col·legi de la Mercè, i fins la muralla de Remolins. Però la idea és que aquest circuit central estigui rehabilitat, sigui un pati de pagament per a posar-lo en valor i que dins seu, a banda de les muralles en si que es puguen visitar, que hi hagi un centre d'interpretació sobre la Corona d'Aragó, aprofitant que Tortosa està al centre, no?, de l'antiga Corona d'Aragó i, per tant, se podria explicar la història de la Corona d'Aragó de l'època medieval i moderna i, per tant, li donaria un valor, no?, més important que simplement que vinguessin a veure les muralles per si mateixes.
Jordan va recordar que l'entitat fa 15 anys que demana aquest pla director perquè es necessita per posar-lo a l'ordre del dia i dir què s'ha de fer amb els 6,5 quilòmetres de muralles de Tortosa. El president de l'entitat va manifestar que en un principi l'equip redactor del pla té voluntat d'admetre les propostes i es va mostrar confiat que durant aquest 2011 el pla estarà enllestit i es farà públic.
Dissabte 19 de febrer, a partir de les 11 del matí, al recinte firal de Sant Carles de la Ràpita, Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, la tradició i la nova cuina amb les receptes més típiques i innovadores. Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a la Ràpita. A més, hi han programades diverses activitats paral·leles. La Unió de Comerç Rapitenc organitza el Fora Estocs d'hivern al costat mateix del recinte firal. L'estació nàutica de la Ràpita us ofereix grans descomptes en moltes activitats fent les reserves abans del 17 de febrer. I els dies 18, 19 i 20 es celebrarà la regata Eurocup 29è Gran Premi La Ràpita Delta de l'Ebre, a la Llotja del Peix. Organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. La Ràpita, una mar de diversió.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. 20è concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
La Fira de Godall calenta motors. Aquest municipi del Montsià promociona des de fa 8 anys el seu oli i aquest apreciat vegetal silvestre a través d'aquesta fira que es celebra el segon cap de setmana del mes de març. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, podem començar ja a donar informació sobre el que serà aquesta nova edició d'aquesta singular fira que se celebra a Godall. Des de l'organització de la Fira de l'Oli, l'Espàrrec de Godall, ja s'ha fet pública la programació de la 8a edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec que aquest municipi veí celebrarà entre l'11 i el 13 de març per tal de promocionar l'oli de qualitat que es produeix al terme i s'elabora des de la cooperativa local, que és qui organitza aquest esdeveniment. Al mateix temps, la fira serveix de plataforma per promocionar la gastronomia local, centrada en part en l'espàrrec, aquest vegetal silvestre que creix en abundància a la zona. Centrada aquesta gastronomia molt especialment durant aquests dies, com diem, en l'espàrrec, especialment amb les truites d'espàrrecs. El director del projecte Oli d'Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, Jaume Antic, serà l'encarregat d'inaugurar la fira el divendres 11 de març per la tarda. Des del programa de la Fira de l'Oli, l'Espàrrec de Godall, en destaquen els esmorzars populars per als que s'ha d'adquirir prèviament un tíquet, diverses xerrades nutricionals, tas d'olis a càrrec del Centre de Desenvolupament de l'Oli, balls tradicionals, les visites guiades al nou molí d'oli o diverses exposicions. També els Amics del Motor de Godall organitzen diverses activitats al decurs dels dies que durarà la fira, que cal recordar és d'accés lliure.
Serveis informatius de Mute.
19 i 20 de febrer al pavelló final d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obri les seves portes 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins de la nostra recta final i en l'apartat dels esports, destacarem que el Downhill Godall supera les previsions. 248 participants i un miler d'espectadors van convertir la prova biker en un referent. El planer Manel Arasa va revalidar el millor temps absolut de la prova. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El passat cap de setmana, la Unió Ciclista Santa Bàrbara organitzava la tercera edició de la DH Godall, el descens amb bicicletes de muntanya per un circuit de 1.500 metres de longitud per la Serra de Godall i que, segons explicava el secretari de l'entitat planera, Ximo Bel, va estar tot un èxit superant les previsions de participació a la convocatòria, que va aplegar finalment 248 corredors i un miler d'espectadors que no es van voler perdre l'espectacularitat d'aquest esport. La prova, organitzada pel Club Planer, no és puntuable al calendari de competicions d'aquesta modalitat de mountain bike, però al ser la primera de la temporada, desperta un gran interès entre els practicants perquè els dona l'oportunitat de posar-se a punt per a la temporada que comença a final de mes, Diabel.
Jo penso que va ser un èxit rotund, tant de participants com de públic, i com ambient que vam donar no solament a Godall o a Santa Bàrbara, sinó a la comarca, el moviment que va haver aquest fin de setmana a la veïna localitat de Godall va ser digne d'admirar. Com ja vam dir la setmana passada, esta va ser la primera carrera de pretemporada. Han se proven tots els corredors de la modalitat esta del descens, no? I hi ha una mica de picadillo d'ambientet a veure qui li xafa la roda a l'altre.
Tret d'un problema amb el cronometratge a la segona mànega i algunes caigudes, el cap de setmana biker es va desenvolupar amb tota normalitat i es van poder dur a terme tots els descensos en les set modalitats que proposa el DH Godall i que van donar com a guanyador, amb el millor temps absolut, al corredor de Santa Bàrbara, Manel Arasa, que un any més revalida el triomf en aquesta prova. Això sí, solament a 14 centèsimes del segon millor temps absolut, que va ser per a Héctor Gas.
Són set categories i, a part de les set categories, allò on també es fa una classificació absoluta. Van donar prèmits als temps absoluts, perquè depèn de la categoria poden fer més temps o menys temps, però allà on hi ha un prèmit dels temps absoluts, o sigui, dels més ràpids. I els temps absoluts, el més ràpid va ser, a altra vegada, el Manel Arasa. L'any passat també va guanyar, però perquè veiéssiu com estan les coses. El primer classificat va ser Manel Arasa en 2 minuts 17 segons 48 centèsimes, el segon Héctor Gaig Galindo en 2:17.62, i el tercer, el Jorge García Vidal, en 2:17.84. O sigui que en menys de 40 segons van estar classificats els tres.
Finalment, destacar d'aquest descens per la Serra de Godall a mountain bike que organitza la Unió Ciclista Santa Bàrbara, que participaven tres bikers de la entitat. En aquest cas participava Ricard Antó, que va fer el millor temps del club, seguit de Marc Espuny i Aitor Vallès. El corredor que va venir de més lluny va venir de Totana, a Múrcia. El corredor més jove tenia 11 anys i el més veterà, 49.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.